Ràdio Estel. Informatius.
Bona tarda, són les 5. Us parla Pere Juventí Balcells. El president Puigdemont surt en llibertat després de declarar davant el Tribunal d'Apel·lació de Sàsser a l'illa de Sardenya. La cort italiana ha decidit suspendre l'extradició de l'expresident a l'espera que es pronunciï el Tribunal General de la Unió Europea sobre la situació de l'eurodiputat. Des del partit de Puigdemont estan convençuts que tot anirà bé. Així ho ha dit la portaveu de Junts, Elsa Artadi, en una entrevista aquest matí a Ràdio Estel.
A mi em sembla que la decisió del president Puigdemont i ha anat acompanyat també del conseller Toni Comín i de la consellera Clara Ponsatí d'anar-hi tots tres fins a Itàlia, de seguir posant, no?, en evidència l'actitud de la justícia espanyola i de les institucions espanyoles, crec que avui és molt encertada, és molt valenta, dins de tota la confiança que evidentment tenim en l'equip jurídic. No deixa de ser una situació valenta que hi siguin tots tres allí i avui estem convençuts que ara declaració a les 11, roda de premsa a la tarda i anirà tot bé.
A la sortida de Puigdemont ha estat acompanyat dels eurodiputats Toni Comín i Clara Ponsatí i de totes les persones que s'han congregat per donar suport als independentistes. Aquest matí, precisament, Pablo Llarena ha advertit que l'euroorde també pesa sobre els altres dos eurodiputats. I l'Agència Europea del Medicament avala administrar la tercera dosi de les vacunes de Pfizer i Moderna contra la Covid-19 en el cas de persones amb el sistema immunitari severament debilitat. Després d'una reunió aquest dilluns, el regulador europeu ha conclòs que la tercera dosi s'ha d'administrar almenys 28 dies després de la segona. Segons l'EMA, els estudis mostren que aquesta dosi extra augmenta la capacitat de produir anticossos contra el virus en el cas de pacients amb trasplants d'òrgans amb el sistema immunitari debilitat. En el cas de la població general d'entre 18 i 55 anys, els experts apunten que es poden incrementar els anticossos amb una dosi extra uns 6 mesos després de la segona dosi. Una altra de les notícies destacades del dia són els Pandora Papers. 600 espanyols, 25 líders mundials, tenen o han tingut diners en paradisos fiscals. Ho revela una investigació publicada avui pel País. Els papers hi figuren Pep Guardiola, Julio Iglesias, Vladimir Putin, Tony Blair, Shakira o Elton John, d'entre d'altres. A diferència dels Panama Papers, aquesta investigació s'ha fet a 600 periodistes i en 117 països diferents. Oxfam Intermont denuncia que aquests diners que es troben en paraïsos fiscals són diners que no s'inverteixen en hospitals i protecció social i demanen que aquesta nova filtració suposi un punt d'inflexió en aquest aspecte. I tercera jornada de vaga a Renfe. Avui han operat fins a les 9 del matí el 53% dels trens de Rodalies previstos en els serveis mínims, fins a 95 convois, coincidint amb la primera franja de la vaga convocada per CEMAF aquest dilluns, segons ha informat l'operadora. Els serveis mínims haurien de ser del 85%, segons va dictar el govern fins ara. La companyia ha obert almenys 31 expedients a maquinistes pels incompliments d'aquests serveis. Pel que fa al servei d'alta velocitat, els serveis mínims s'han complert al 100%, segons Renfe. I continua l'escalada del preu de la llum. Avui es registra el dilluns més car de la història i s'infla fins als 186 euros al megawatt hora. Respecte a ahir, ha augmentat el 67%. El preu màxim d'avui serà altra vegada de 8 a 9 del vespre, quan s'enfilarà fins als 249,43 euros per megawatt hora. Joan Puertas, president del grup de treball d'energies primàries de la Comissió d'Energia d'Enginyers Industrials de Catalunya, ha explicat a Estel Migdia que la rebaixa de l'IVA plantejada pel govern espanyol per rebaixar la factura és insuficient.
Hi ha maneres de reduir aquesta factura, que és eliminant impostos d'ases, que la factura que no hauríem d'estar aquí. Se'ns ha dit recentment que baixava l'IVA de la factura elèctrica. No és pas cert. Ha baixat el tipus, però no l'impost.
Puertas també s'ha referit a la dificultat de llegir la factura de la llum per part del client final i ha demanat més transparència a les elèctriques. I l'atur ha baixat a Catalunya per setè mes consecutiu i ho fa amb prop de 13.000 persones al setembre, segons dades del Ministeri de Treball. Ara hi ha unes 378.000 persones sense feina a casa nostra. I ara els esports amb Pau Massip.
Aquesta nit a les 9 el Girona juga contra l'Almeria per tancar la vuitena jornada de la segona divisió de futbol. L'equip de Mitchell confia en sumar els 3 punts a Montilivi i l'entrenador reclama als seus jugadors que siguin més agressius.
Para estar en lo más alto de la tabla necesitamos mejorar en el global, tanto de goles a favor como goles en contra, ponerlo muy muy a favor nuestra. Y eso pues pasa porque tengamos más presencia en el área rival. Bien, necesitamos dar un paso adelante en este sentido, ser un equipo muy agresivo en el ataque.
I el Girona afronta el partit només amb la baixa de defensa de David Juncà. També en aquesta posició és baixa Buñuel per al conjunt andalús. El partit es jugarà a les 9 de la nit. En futbol femení, demà arrenca la Champions. Les actuals campiones, el Barça, juga demà a les 9 a l'estadi Johan Cruyff. Amb l'objectiu de revalidar el títol, el primer enfrontament serà contra un dels equips més forts, l'Arsenal. Les angleses són primeres de la seva lliga sense cap derrota, igual que les blaugranes, que ja compten amb les altes mèdiques de Sandra Paños, Jennifer Hermoso, Leila Wabi i Andrea Pereira, tot i que no és segur que totes tornin al terreny de joc. I sanció històrica i sense precedents al món del motociclisme. El pilot Denis Onku no podrà disputar els dos següents grans premis, i aquest és el càstig dels jutges després que el pilot Tour provoqués l'accident múltiple d'aquest cap de setmana a la cursa de Moto3. Els jutges, a més, en la seva comunicació oficial, estableixen que no es permet apel·lar aquest càstig. La sanció arriba després que en només 3 mesos ja hagin mort 3 pilots adolescents.
Gràcies, Pau. Més informació d'aquí una hora al punt i seguit. Els deixem de nou amb el Tot en Aire. Fins ara.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Ante los cambios de temperatura, abriga tus defensas. Yo elijo dos suplementos de laboratorios Marnis. Propolvit Defense y Bit C1000 Vitamina C Liposomada. Ambos son muy fáciles de tomar, enviales para beber, con vitamina C e ingredientes naturales como el propóleo y la jalea real. Pide Propolvit Defense y Bit C1000 Liposomada de Marnis en herbolarios, para farmacias y en parafarmacias del Corte Inglés. Más información en marnis.es.
Ara a Ràdio Estel, dir la teva serà molt més fàcil. Apunta aquest número. 663-99-30-62. 663-99-30-62. Envia'ns un àudio de WhatsApp i participa als nostres programes. Recorda, envia un àudio de WhatsApp al 663-99-30-62 i fes-te teva Ràdio Estel.
Ràdio Estel. A Ràdio Estel, tot anirà bé.
Són les 5 i 7 minuts, donat la gran quantitat d'assumptes que avui estem posant al damunt la taula, el títol d'aquest programa, tant de bo, tingui un punt de clarividència, no? I, efectivament, quan parlem de polítiques fetes per dones més feministes i que, efectivament, no haguem de tenir aquestes coses de que a la que hi ha una dona estiguem parlant de si és més o menys guapa, aquest dia anirem bé, no? Tot anirà bé, efectivament. Les 5 i 7 minuts, va, perquè ara passem full i obrim el full de la història, que és un que ens agrada molt en aquest programa de la història recent, lògicament, no? El tal setmana com aquesta. Aquesta és una cosa que ens agrada molt, que és ficar la data del dia, avui és 4 d'octubre de 2021, i anar una setmana de fa uns quants anys per trobar-nos amb diferents protagonistes. La primera conclusió a la que a la que podem arribar és com passa el temps de ràpid, perquè hi ha coses que les recordem perfectament. Fixeu-vos, avui és que tampoc és que anem tan lluny, viatgem fins a el 7 d'octubre de l'any 2009 i allà podíem viure una reestrena d'un espectacle que ens va agradar molt perquè ells sempre ens agradaven molt. Estic parlant de la reestrena de Garrick, efectivament, l'obra del Tricicle. Carles Sanz, què tal? Bona tarda, Carles.
Hola, bona tarda.
Ha plogut, eh?
Ha plogut, sí. Tot i que sembla ahir, eh? Sí.
És que és això, no? És que el temps va molt ràpid, no?
Sí, no t'adones que el temps passa molt de pressa. I, doncs, mira, Garrick, un espectacle que doncs, després encara vam fer... Garrick, i sí, Beats, o sigui, encara en vam fer dos més.
Sí.
I un recull també d'èxits, i bueno, sí. Però bueno, me'n recordo perfectament quan vam tornar al Poliorama.
Carles Sanz, Joan Gràcia, Paco Mir, el Tricicle, que ha esdevingut i és clarament un referent encara de l'humor català, no? L'humor català. I... em corregeixo a mi mateix, de l'humor, en realitat.
Clar, mira, anava a corregir jo, no tu, o sigui que molt bé, perquè, efectivament, és un humor precisament molt universal, gràcies al qual hem pogut viatjar a tot arreu, hem visitat molts països, fins i tot països tan llunyans com la Xina o Japó, i per tant ha sigut un humor molt... El que passa que la gent ens ha identificat, lògicament, per la nostra originalitat catalana, i ens ha acollit molt, d'una manera molt especialment carinyosa, a Espanya i a Catalunya especialment, no? Però un dia, sempre ho dic, perquè un dia em va colpir força veure una publicitat, em sembla que va ser a una ràdio, en la qual deia, diu, que el Tricicle, que forma part de la memòria emocional del nostre país. Vaig pensar, Déu-n'hi-do, això quan ja ho diuen, doncs potser... Però sí que és veritat, perquè ho hem vist, que molta gent ens ve veure, ja ens va veure quan eren nòvios, després ens ha vingut quan ja tenien fills, hem vingut amb els fills. És a dir, que hi ha com una relació entre l'espectacle que la gent ens venia a veure i el moment vital de la persona que venia a veure.
Clar, clar. Bé, en tot cas, mires cap enrere, Carles, m'imagino que venen a mil records molt positius. Jo no sé si t'anyaràs molt d'aquella època.
D'aquella època? No, en general... Home, jo una mica de propensió a la nostàlgia sempre l'he tingut. Per tant, aquella època i l'anterior i la posterior, i una mica perquè han sigut moments tan bonics que ara vistos en perspectiva potser encara t'agraden més, perquè no ens enganyem, malgrat que tot ha anat sempre fantàstic. Home, aquesta és una professió molt cansada. Hem estat viatjant pràcticament 9 mesos a l'any. No érem a casa i sempre ens queixàvem d'això, de no poder estar... Doncs bé, com tots els nostres amics, els caps de setmana amb la família, el Joan i el Paco, que especialment han tingut fills, doncs també s'ho han perdut molt. Vull dir que també té una part, a vegades una mica més complicada, però vaja, ha sigut sempre una carrera a la de tricicle molt, molt bona, perquè no hem tingut mai crítiques dolentes, no hem tingut mai un espectacle que diguis, ostres, vam haver de plegar perquè no funcionava... Vull dir que està molt bé.
Clar. I ara estem dins aquest, com a tricicle parlo, dins aquest descans indefinit, no?
Bé, quan arribar a 40 anys vam dir que potser sí que havíem de... que era una bona xifra rodona, doncs per dir que ja n'hi ha prou, no? Que sí que portàvem, doncs el que et deia, tants viatges, tants hotels, tanta... Doncs hi ha un moment que desgasta una mica i et canses i dius, doncs per què no posem el fre? I doncs que cadascú se'n vagi a casa seva i faci el que vulgui o no faci res, no és igual. Això des d'un punt de vista d'escenari, perquè com a tricicle productora continuarem dirigint doncs algunes coses i algun musical, i vull dir que en aquest sentit com a marca el tricicle no desapareix.
No desapareix, i de fet ara de seguida parlarem de futur amb el Carles Sans, però saben que ens agrada unir a persones que efectivament tenen com a cosa en comú que tal setmana com aquesta, fa uns quants anys, van ser notícia per alguna cosa. I tal setmana com aquesta, per fa 20 anys, vam tenir ocasió de gaudir de debò amb aquesta música.
¿Qué es el amor? Mira hacia la montaña cuando sale el sol. Busca en el arco iris un nuevo color. No te conformes nunca con ser un pensador. ¿Qué es el amor? Pregúntale al jilguero, al río y a la flor. Él no tiene sendero, pero es andador. No necesita puertas, es camino.
Històricament, cada vegada que he entrevistat a Maite Martín, em sento culpable quan em poso a parlar al damunt de la seva veu, al damunt de la seva música. Maite Martín, bona tarda.
Toni, què tal?
Doncs content de saludar-te. Com estàs tu?
Jo també estic contenta, perquè hacía pues muchos años que no teníamos un encuentro, que no teníamos una charla, y tengo pues recuerdos muy bonitos de todas las que hemos tenido, así que estoy feliz de poder hablar contigo.
Igualmente, fíjate qué gran momento, ¿no? Tenim un moment fantàstic perquè tenim el Carles Sans, que va ser efectivament notícia tal setmana com aquesta. Bé, jo crec que els dos han estat notícia totes les setmanes, no?, al llarg d'aquests anys. Però, efectivament, fa 20 anys apareixia aquest Querència de la Maite Martín, que aconseguia el premi al millor disc revelació de cante flamenco de l'any 2000. Qué grandes recuerdos, Maite?
La verdad que sí, que fue un disco que me aportó vivencias muy bonitas, y que su existencia, el hecho de que exista, de que además no haya grabado después ningún otro disco de flamenco, he grabado otros, pero no de flamenco, lo hace como cada vez más especial para mí, ¿no?
¿Qué estás haciendo ahora, Maite?
Pues conciertos, los conciertos que salen. Uh-huh. Yo pienso que aunque una no que aunque una no lo pretenda y que aunque una no quiera, el tiempo, el paso del tiempo, las vivencias a nivel personal, las emociones, el aprendizaje día a día en la vida va como construyendo una, un poco matizando, porque construyendo no una está construida, pero sí madurando y matizando cosas, y que ese tiempo es muy rico y muy interesante para dejar que, para dejarlo pasar y para dejar la vida fluir y no tener siempre tan, digamos, tan estipulado, tan o tan marcados los tiempos para hacer las cosas, ¿sabes? Creo que sobre todo en el mundo este nuestro de la música, pues vamos a toque de pito, vamos o van, ¿no? Porque yo nunca, yo la verdad que huyo de eso y siempre huiré porque no me hace feliz, pero sí que los discos, los proyectos, las cosas van como van surgiendo más que como una necesidad del artista y como una demanda del propio arte, de lo que haces, van un poco más a demanda de lo comercial, ¿no? Yeah. Entonces, yo lo que voy haciendo es cantar, descubrirme. Gracias a Dios, pues tengo 56 años y sigo, creo que sigo evolucionando, creo que sigo descubriendo cosas de mí. Cada vez que me subo a un escenario descubro algo diferente y creo que hay evolución en mi cante, en mi manera de afrontar la música en general, ¿no? Y eso es lo que hago, que no es poco. Parece como, ¿sabes? Parece, hoy día parece que si no grabas discos no, es que no estàs haciendo nada.
Yeah. És al·lucinante, estava pensant que fixin-se al resultat que ens ha quedat en aquesta edició del Tal Setmana com aquesta, perquè tenim un senyor al que un pot anar a veure sense escoltar i tenim una senyora a la que podem anar a veure-la tancant els ulls i en els dos casos aconseguim un resultat magnífic. Carles, no sé si t'agradaria dir-li alguna cosa a la Maite.
Bueno, la Maite coneixem personalment, però sóc un gran escoltador dels seus discs, no de tots, però sí d'alguns, en què depèn, perquè això moltes vegades vas per etapes, no? Mm-hmm. Hi ha etapes que t'escoltes un cantant, hi ha una etapa que t'escoltes amb una altra, però està clar que la Maite... Mira, estava pensant, ella per un costat i jo per un altre, vivim de provocar les emocions del públic. Ella, a través d'unes cancions que són realment algunes que t'arriben a dintre, i jo des de l'humor, del riure, del divertiment, és a dir, que al final ens dediquem a despertar emocions i sensacions de manera diferent, però que el públic mira si són necessàries, que paga per poder sentir-les. No?
Qué bonito, no, Maite?
Totalmente, y es así. Además, hay, cada uno tiene, cada artista tiene su manera de expresarse, y yo creo que el arte está hecho para eso, ¿no? Para poder mover emociones en otros a través de las propias, ¿no?
Claro. Hem estat parlant de passat, anem a parlar de futur, perquè el Carles Sanz està preparant, juntament amb en José Corbacho, Tricicle presenta Carles Sanz. El 17 de novembre s'estrena, no, Carles?
No, el que presenta, el Tricicle presenta Carles Sanz amb un espectacle que es diu Per si sol.
Ah, perdona, no ho tenia ben entès, doncs. Per si sol, molt bé.
És Per si sol, és un espectacle que vaig decidir a partir del moment que Tricicle vam determinar, doncs, aparcar-lo. Jo me'n vaig donar compte de que jo encara no estava com per estar per casa sense fer res, per dir-ho així, no?
Mm-hmm.
A mi m'agrada molt estar en un escenari i m'agradava ara plantejar-me una experiència completament nova, que era treballar sol, parlant, sense parar de parlar, i explicant anècdotes viscudes al llarg d'aquests 40 anys de professió, anècdotes en tricicle, però també anècdotes personals, totes reals, ho dic així perquè alguna sembla impossible de que ho siguin, però és igual, al final el que es tracta és que el públic no para de riure de principi a final. No?
Que bé.
I poso molt de la meva expressió corporal, de la meva gestualitat, diguem, de tricicle, però això sí, és parlat, està clar.
Doncs quines ganes que arribi el 17 de novembre. Jo diria, quan s'apropi la data, estaria bé que vinguessis un dia, en parlem amb calma, d'aquest per si sol, et sembla?
El 17 de novembre estaré al Teatre Borràs, començaré temporada tots Nadals, i si vols en tornem a parlar com tu vulguis.
Home, i tant, ja ho hem pres nota a l'agenda. Carles, moltes gràcies.
A vosaltres.
Una abraçada. Va, una mica més de regal, no? Escoltem una miqueta més de la Maite Martín. Mira.
Ayutrera, a cuanto arte que toque pisa tu suelo sembo.
El que és al·lucinant és que la Maite deia fa una estona, és que a mi no m'ha agradat mai, no m'ha interessat mai el formar part d'aquest punt de comercialitat, esto que decías, y lo grande del asunto, Maite, es que te lo has podido permitir perfectamente, ¿no?
Tanto como perfectamente...
es mucho decir.
Se hacen... Sí, porque realmente, pues, obviamente se hacen... renuncias, ¿no?
Yeah.
Pero, claro, no se puede tener todo... No se puede tener todo en esta vida. Entonces es una cuestión de prioridades, ¿no? Entonces, pues... Yo he tenido siempre claro cuál era mi prioridad, ¿no? Manda la creatividad, manda el deseo de compartir, manda todo menos lo que digamos a nivel mercantil o a nivel comercial o a nivel económico me conviene o me interesa, ¿no?
Yeah.
Manda todo lo demás. Lo último que manda es esto. Procuro desde luego poder ganarme la vida con lo que hago, porque es a lo que quiero dedicar mi tiempo y mi vida, y a lo que siempre he querido dedicar mi vida. Y sí, efectivamente he podido, gracias a Dios, siempre pues comer de esto, que no todo el mundo puede decir lo mismo, ¿no?
Yeah.
Pero a veces se torna difícil, a veces da miedo, ¿sabes? Enfrentarse tan sola a un mundo que está montado justamente con las normas que tú rechazas, ¿no?
Claro, pero cuando uno lo hace, se siente fuerte, ¿no? Cuando uno se va a dormir tranquilo porque no ha caído en ninguna contradicción con aquello que quiere, ¿no? Pues...
Hombre, eso por supuesto.
Claro.
Esto sí lo tengo.
Claro.
Dormir tranquila, pues duermo y me siento pues orgullosa de mi recorrido, orgullosa de mi trabajo, orgullosa en el buen sentido. Sí, me siento orgullosa, la verdad, de mi recorrido, de mi trabajo. No hay nada de lo que me arrepienta, ¿no?
Uh-huh.
Y no sé, he hecho pues lo que he querido, lo que he sentido, siempre con el máximo respeto hacia el público, hacia la gente que me sigue, que merecen realmente pues toda mi honestidad. Y a mí me han educado bajo esos parámetros y los aplico al arte porque los aplico a la vida, ¿no?
Decías que sigues aprendiendo, efectivamente, los 50, que para mí son una edad magnífica, por diferentes razones, ¿no? Porque uno seguramente ya viene como mucho más bregado, ¿no? Está más seguro, un poco de vuelta en algunas cosas y muy de ida en otras muchas, ¿no, Maite? Decías que continúas aprendiendo y continúas evolucionando. ¿Hacia dónde sientes que vas?
Siento que voy hacia el mismo sitio que he ido siempre, pero siento que cada vez la certeza es más fuerte, ¿no? Hay gente que, por ejemplo, cuando siente la adversidad o cuando siente que va a contracorriente, se replantea cosas, ¿no? O sea, y yo también me las replanteo, pero la buena noticia es que cuando me las replanteo me vuelvo a reafirmar en lo mismo, ¿no?
O sea, estás de acuerdo contigo misma.
Y cada vez con más, sí, efectivamente. Y entonces cada vez con más fuerza, pues lo único que quiero es seguir mi camino, pues quitar de en medio todas las gentes que no vayan en esa dirección, que no aporten. Ya hace muchos años que dejé de trabajar con managers, tengo mi propia oficinita con personas que respetan lo que hago profundamente, que lo aman, que comulgan con ello. Me autoproduzco los discos, en fin, procuro ser cada día más autosuficiente y apoyarme cada día más en la gente que entiende la vida como yo, que tiene una filosofía de la vida, del arte, parecida a la mía. Y realmente la felicidad es eso, no solo no tener contradicciones, sino no tener gente no tener gente cerca que te pida explicaciones o que te cuestione cosas que para ti son incuestionables, ¿no?
¿No sabes las ganas que tengo de que vengas un día al programa y que nos dediquemos a charlar, como siempre hemos hecho, y a recordar canciones tuyas y hablar de la vida, que es de lo que se trata? Un gusto escucharte, Maite.
Igualmente, Tony. Yo, cuando tú quieras, estoy encantada de compartir el ratillo contigo ahí en el estudio y cuando tú quieras.
Pues qué bien. Un beso grande, Maite Martín.
Un beso, Tony. Muchas gracias.
Hasta luego. Jo no sé si els passa a vostès, a vegades, que hi ha moments a la vida que pel que sigui algú aconsegueix donar-te aquella sensació com que s'atura el temps, no? La Maite Martín, a mi particularment, i em permetran la intimitat, sempre em produeix aquesta sensació, no? És aquesta veu, aquest poder, aquesta força, aquesta convicció d'aquesta dona que ha fet coses magnífiques, que un dia recordarem, com dèiem aquí al Tot anirà bé de Ràdio Estel. Estem a 2 minuts de 6:15, fem una pausa molt breu, quan tornem, saludarem algú que, imagino, té motius per estar molt content. Ara els explicaré per què. I també estarà amb nosaltres ja el Xavi Gelé, expert en educació i formació, disposat a obrir-nos la seva escola de pares. Serà de seguida el Tot anirà bé.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres, a les 6 de la tarda, Punt i Seguit. T'expliquem tot el que ha passat i el que vindrà en 30 minuts. Punt i Seguit. Cada tarda, amb Diana Silva.
Per mantenir els teus ossos i articulacions en bon estat, CoralCard és el teu gran aliat. CoralCard és un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. Aquesta tardor necessites CoralCard. Sol·licita CoralCard a laboratoriosmaen.es o al 669-56-17-68. Apunta 669-56-17-68 i aconsegueix el teu CoralCard ja. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de CoralCard. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es. Al Centre Mèdic Plaça Molina realitzem i tramitem el teu certificat mèdic pel carnet de conduir o la teva titulació nàutica. Tota classe de certificats perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, entresòl segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis. Ara a Ràdio Estel, dir la teva serà molt més fàcil. Apunta aquest número. 663-99-30-62. 663-99-30-62. Envia'ns un àudio de WhatsApp i participa als nostres programes. Recorda, envia un àudio de WhatsApp al 663-99-30-62 i fes-te teva Ràdio Estel.
Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a un quart de vuit del vespre. De diumenge a divendres, des de la Catedral de Barcelona. I els dissabtes, des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a un quart de vuit del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel.
De dilluns a divendres, a les 6 de la tarda, Punt i Seguit. T'expliquem tot el que ha passat i el que vindrà en 30 minuts. Punt i Seguit. Cada tarda, amb Diana Silva. Des d'ara i fins a les 6, tot anirà bé. Amb Toni Marín.
Passen uns segons de dos quarts de sis, recta final, doncs, del Tot anirà bé, aquí a la sintonia de Ràdio Estel. Ara de seguida saludarem a un home que vostès probablement el coneixen dins de l'àmbit de la política, tot i que no el saludarem per res relacionat amb la política. Ell es diu Joan Capdevila. És el president de la Comissió d'Indústria, Comerç i Turisme del Congrés dels Diputats i ha estat distingit amb la medalla d'honor de l'Automobile Barcelona per el que ha estat la seva feina dins el que és la potenciació d'aquest sector i, sobretot, els interessos turístics que el mateix genera a casa nostra, que és una cosa molt important, no? Xavi Xalé, bona tarda.
Bona tarda.
Com estàs?
Molt bé, i tu?
Bé, prenent notes, perquè com ara obrirem l'escola de pares i hem d'aprendre coses.
Per això, ja portes el boli preparat.
Sempre vaig amb el boli preparat, per si de cas. És molt important el tema d'avui. És molt, molt important el tema d'avui, perquè posa al damunt la taula una història que ens va cridar molt l'atenció. L'explicàvem l'altre dia, al començament del programa. Investigadors de la Universitat Loyola han desenvolupat una eina perquè els adolescents posin a prova la seva capacitat per detectar notícies falses. N'hem parlat moltes vegades, no?, aquí al programa. Com sabem si allò que estem consumint per internet és veritat o és mentida, en definitiva?
I és molt difícil, perquè hasta inclús els adults dubtem moltes vegades de lo que trobem a les xarxes o de lo que ens envien, hasta inclús en els WhatsApps, en aquests grups de WhatsApps que hi som tots.
Home, i tant, inclús els adults, tant o més.
O més, per dir-te això mateix t'ho dic.
Que els joves, no? Els presento una persona que ens sap molt d'aquestes qüestions. Francesc Núñez, què tal? Bona tarda.
Hola,
Francesc.
Bona tarda.
Francesc Núñez és doctor en Sociologia, és professor agregat dels Estudis d'Arts i Humanitats de la UOC i director del Màster d'Humanitats, Art, Literatura i Cultura Contemporània. Mm-hmm. Gran expert en tot el tema internet, a més, no?
Fa anys que, diguéssim, l'anem perseguint o resseguint o explorant.
Una eina d'aquestes característiques era absolutament necessària, no?
Sí, no és la primera, n'hi ha més, i és interessant i és important, i cal que vagin apareixent d'aquestes característiques o una mica d'anar aprenent en la mesura del possible, perquè el que hem dit és molt difícil, consciència de que corre molta falsedat. Però és això, fins i tot sabent-ho que és fals, mira, tot tenim el tram encara molt a la vora, seguim creient-ho, no? Hi ha afirmacions que s'ha demostrat per mil llocs que són falses, però se segueixen afirmant i segueixen tenint valor. Hi ha milions de persones que les segueixen validant. Per tant, lo de les fake news té un poder.
És complicat, és complicat per pares i fills, en aquest cas, no? Però, clar, segurament això ens porta molt a la preocupació dels pares moltes vegades de saber a quin tipus de continguts estan accedint els seus fills, Xavi.
I, a més, que a vegades som primer els culpables els pares, i jo em poso el primer, perquè no revisem moltes vegades què estan mirant, no agafem el seu mòbil, perquè, evidentment, la privacitat és la privacitat, no fem cas de moltes coses que els experts diuen, com per exemple, doncs, compartir l'ordinador, com per exemple, mirar que aquest ordinador quin historial té, per veure aviam a quines planes han entrat. Uh-huh. I després una altra cosa que preocupa molt, que és el fet de que no tan sols el fet de que es creguin o no es creguin el que troben, sinó que a més l'addicció que els hi comporta el fet d'estar molta estona dintre de, manegant el mòbil, manegant qualsevol plataforma o qualsevol pantalla.
Doncs com els pares i les mares.
Per això mateix, no?
Per això mateix. No? A vegades intentem tenir una cura amb els nens i nenes que no practiquem nosaltres mateixos, no?
Però és el que diem a l'escola de pares, els nens ens copien.
Per això ara en parlarem sobre aquesta qüestió, com ho hem de fer, etc, etc, etc. Però ja havíem dit que hi ha una persona a la que volíem felicitar avui al nostre programa, sobretot perquè, a més, aquesta medalla ens ve a posar al damunt de la taula dues coses. Una, la reactivació econòmica que s'està produint i l'assistència a l'automobile així ho demostra. Per cert, amb novetats realment interessants, i vist fins i i tot un cotxe plegable, completament elèctric i plegable, sense volant i amb un joystick al mig. No sé, Francesc, ho havies vist, això?
No.
No? Impressionant. Que és un biplaça, però que quan necessites que sigui més gran, es fa més gran el cotxe.
Encara no de butxaca, per això.
Encara no de butxaca, però tot arribarà, tot arribarà. Deia que aquesta és una. L'altra és la importància que pel turisme té a casa nostra la celebració de l'Automobile Barcelona. Per això està amb nosaltres ara mateix Joan Capdevila. Bona tarda, senyor Capdevila.
Bona tarda, Toni, què tal?
Molt bé, imagino que no tan content com vostè, perquè déu-n'hi-do, està molt bé aquesta medalla, no?
Sí, però no n'hi ha per tant. He fet la meva feina salvant juntament amb el meu equip, el Congrés i el Senat, amb tot el grup parlamentari, doncs hem treballat per salvar la denominació d'esdeveniment d'especial interès pel automòbil, que és de vital importància per les desgravacions fiscals que es produeixen sobre la seva promoció.
I també de cara a portar gent, no?, a casa nostra?
Que vinguin...
Clar, com a turisme i com a focalitzar també el que és l'atenció de Barcelona al món, no?
Bé, evidentment, Barcelona, entre les seves diferents modalitats de turisme, de viatgers, doncs hi ha una important part, que és la de congressos i exposicions, i que sí, evidentment, haurem d'estar molt atents a veure com evoluciona després de la Covid.
Molt bé. Doncs volíem aprofitar la benentesa, senyor Capdevila, per felicitar-lo i per encoratjar-lo a que continuem treballant d'aquesta manera. Li agraeixo moltíssim que hagi estat avui amb nosaltres. Molt amable.
No hi ha de què. I enhorabona pel nou programa i molta sort per als... Tot anirà bé.
Molt amable. Gràcies, senyor Capdevila. Bona tarda.
A vostè, adéu.
Les 5:36. Va, tornem a connectar-nos a la pàgina en la que ens trobàvem en aquests moments, tant amb Francesc Núñez com amb Xavi Chalés, sobre aquesta cosa difícil que tenim els pares i mares, que és l'obligació d'ensenyar-li al nen i a la nena unes coses que nosaltres no sabem fer.
Lo primer és reflexionar sobre el que nosaltres fem, jo diria. I a partir d'aquí, doncs, veure realment quina utilització fem nosaltres i quina utilització fem nosaltres davant d'ells. A vegades donem-nos compte de que sortim, ens n'anem a donar una volta o, a lo millor, compartim un cafè amb altres parelles, amb altres persones, i el primer que veus dintre de la taula és que tothom agafa el mòbil, que s'hi mira l'Instagram, que s'hi mira el no sé què. I això què implica? Implica que els nens, doncs, molt probablement faran el mateix que estem fent nosaltres.
Francesc, què et sembla?
L'exemple és clau a la vida social. Els humans generalment el que fem és copiar, mirar i veure i imitem el que tenim al voltant. El que passa és que ara s'ha subvertit una mica, ho has dit bé, els termes de lo que és la relació de l'ensenyament. Els grans estem aquí per ensenyar, per introduir els joves en el món, no? Nosaltres el dominem i el coneixem, però ara ha sorgit una nova realitat, que és aquesta que corre aquí als bits, no? El món electrònic, que ells saben moltes vegades més que nosaltres, i ens donen lliçons. A mi moltes vegades em diuen, papa, és que no t'enteres.
Totalment d'acord.
No m'entero.
Fins i tot a tu, Francesc.
I tant, sí. I tant. Tu tindries que veure el seu domini i això, jo escric lent, em costa manegar els sticks quan fa jugar a la Play.
Però això ens passa a tots.
Sí, clar. I llavors, ells saben moltes més coses que jo en aquest món. I llavors, són ells els que m'han d'introduir a mi en aquest món, no? Fixa't quina subversió de lo que seria els termes. Per tant, en aquest món que desconeixem, que ells ens dominen, que estan com per sobre en moltes coses, és encara més difícil per nosaltres donar un bon exemple, tenir com l'autoritat i el domini per dir, ei, això sí, això no... Ja el podem, formalment ja el tenim, però és més complicat, jo crec que aquí...
Clar, però hi ha coses que són molt clares. És a dir, hi ha coses que dius que el nen el veus consumint pornografia. Doncs és molt fàcil per un adult saber el que li ha de dir al seu fill o la seva filla si l'agafen fent això o altre tipus de qüestions, els xats, etc. que d'això, encara que hi hagi moltes coses que se'ns escapen, però tenim una idea una mica més clara. El problema arriba quan ens trobem davant de comentaris, ara hem passat per part tota aquesta cosa del negacionisme, i hem vist com s'ha donat veu a gent com Miguel Bosé, que ha corregut d'una manera brutal el seu testimoni, i gent que es basava, efectivament, a les afirmacions que feia el cantant per negar-se a posar una vacuna, donant per absolutament vàlida una informació que era absolutament errònia, que hem tingut ocasió de comprovar perfectament en aquest programa, no?
I fins inclús metges. I fins inclús molts metges de la Índia o de diferents països que negaven absolutament la eficiència o l'eficàcia d'aquestes vacunes.
No, per això ho dic, que és molt complicat saber, i d'aquí la importància d'aquestes vacunes, no? De com ens eduquem tots plegats, ja no només els nens. Jo crec que aquesta eina, Francesc, ens cal a tots.
Sí, perquè una mica ens donarà claus, potser per entendre quin és el nostre grau de credibilitat, no? De ser crèduls o no, i de capacitat per informar-nos o per cercar. Tot i que insisteixo que ser crítics no és l'actitud normal de la vida quotidiana. Normalment, en el dia a dia, la gent és crèdula i ens ho creiem tot, i més quan l'espai de transmissió és d'autoritat, són les imatges, és internet, és, no sé, hi ha uns espais que el meu fill me diu, papa, però és que lo dice en YouTube, lo dice, clar, t'està com qüestionant la teva autoritat, perquè n'hi ha una que és, com, és molt sòlida, i això, i l'actitud crítica en el dia a dia és molt difícil. Per això l'eina aquesta segurament s'ha de treballar des de l'educació, des del món de l'escola, s'ha d'insistir, perquè almenys poquet o molt, possiblement més poquet que molt, però que tinguin aquesta capacitat reflexiva de no credulitat, però insisteixo en la dificultat.
I des de casa també pensar una mica com actuem nosaltres, i des del punt de vista d'explicar també una mica pues, quins són aquells mitjans que poden tenir més credibilitat, o allà a on te podem trobar informació que sigui més veraç, i que a partir d'aquí doncs complimenti allò que nosaltres pretenem que ells també vegin. Al final, jo sempre ho dic a l'escola de pares, som a l'exemple, i pel bueno i pel malo, i a partir d'aquí ningú ha nascut amb un carnet de pare, sinó senzillament doncs és en funció de lo que ens anem trobant, anem intentant fer-ho de la millor de les maneres. Per tant, doncs potser establir límits, potser també doncs intentar que no estiguin tant davant d'aquestes pantalles, independentment de la informació. Potser doncs hi ha una dada que a mi em preocupa, que és que hi ha verdaderament addiccions, i que hi ha nens i nenes que tenen addiccions a lo que és el mòbil, i li prens el mòbil i tenen una causa fonamental de pèrdua del control, està inclús, i de tornar-se agressius perquè necessiten aquesta pantalla, no? Per tant, doncs, no tan sols és la informació que poden trobar, sinó també l'addicció que els hi comporta el fet de tenir-ho moltes hores durant el dia. A partir d'aquí, doncs, el que sempre diem, intentar pactar límits, intentar pactar alguna manera de que, a més, es relacionin d'una altra manera amb els seus amics, i que no tot passa pel WhatsApp, i que no tot passa per les xarxes socials, i ni que tampoc passa doncs, pel fet de fer-me la foto que guapo o guapa estic en aquest moment per penjar-la a Instagram, no? Sinó que realment hem de veure com i de quina manera això doncs ho anem tractant, perquè ja forma part de la nostra vida. I com deia el Francesc, ells en saben molt més que nosaltres. Ells ja han nascut amb això. Nosaltres no. Nosaltres vam néixer en una altra era i vam néixer d'una altra manera. Jo sempre dic que nosaltres som la generació de l'espasacalpe, que els petits o els joves... Que els petits o els joves no en tenen ni idea de lo que és això, i ells són l'era del senyor Google. Per tant, doncs, és un altre món, és una altra història. I fins que no intentem donar-nos en compte de que això forma part de les nostres vides i que ha de ser una quotidianitat i que l'hem de tractar així, doncs en genera problemes.
Deixa em dir una anècdota, perquè l'explico molt sovint perquè em sembla molt significativa, no? I és que un dia el meu fill, que té ara 12 anys, em va preguntar amb molta serietat, dient, papa, no m'enredis, no. I jo, és veritat que quan tu eres petit no tenia un mòbil?
Que fort.
O sigui, perquè ell no podia creure una vida sense mòbils, no? Com pot ser, em deia, com pot ser tan pringat que no tinguéssiu mòbils? De què feies? Com t'entretenies? Com et comunicaves i et relacionaves amb els amics si no tenia? No ho creia. Em va dir, no m'enganyis,
Però deixa'm que et digui una cosa. T'imagines ara que ens els traguessin? Ho dic perquè, efectivament, la incomprensió per part del nano és normal, perquè des del moment que ella ha nascut, ha vist el seu pare amb el telèfon mòbil, smartphone, vaja, no? I tot vehiculat per aquest aparell. Però nosaltres, que sí que efectivament hem viscut molts anys sense smartphones, t'imagines que ens els traguessin? Sí. Què faríem?
Xavi, Toni, digueu la veritat. No heu tornat a casa a buscar-lo quan us l'heu deixat?
I tant.
Sempre.
Sí, el meu rellotge, aquest rellotge que porto, que és un rellotge d'aquests smartwatch que tal, m'avisa si em descuido el mòbil.
i corrents.
Això va molt bé.
No tan sols t'avisa si t'escuides el mòbil, sinó t'està avisant si estàs rebent un WhatsApp o t'està avisant si estàs rebent un missatge.
Sí, però això ja és una altra història, no? Però això t'ho dic per l'exemple que posava de la importància de no sortir sense el mòbil perquè t'agafa com cosa, no? Doncs efectivament, sí.
Estem totalment... cada cop està més integrat a la nostra personalitat, no? Ja es parla de que potser d'aquí uns anys el portem integrat al cos, eh? No pot tardar, algun dia ja el portarem la connexió en el nostre propi cos, clar, això serà una relació, una dependència molt gran. Jo crec que el gran canvi que estàs tenint al nostre món, que encara no som conscients de les conseqüències, no som conscients i és difícil de veure-les, és que la vida, cada cop més, les relacions amb el món nostres i amb els altres passa per les pantalles. És una obvietat, acabo de dir, però l'augment d'aquesta relació amb el món a través de les pantalles, fem tot, treballem, ens relacionem, ens comuniquem, comprem, lliguem, tot,
el
cada
banc,
cop més.
Tot,
cada
sí,
cop
sí.
més. Per tant, això, les conseqüències d'això jo crec que són... Ho estem veient amb els...
I les conseqüències a nivell d'integrar-ho de cara a una normalitat educativa no va de la mateixa manera. No. Llavors, doncs, ens trobem fins inclús a instituts o a escoles que avui dia estan prohibint l'utilització del mòbil dintre de l'escola, no? I que a partir d'aquí, doncs, bueno, doncs les coses que es prohibeixen molt probablement són aquelles coses que després més s'utilitzen, no? Per tant, doncs, no estem preparats encara, no hi ha un esforç encara perquè realment educativament dintre de l'àmbit de l'educació a casa i dintre de l'àmbit de l'educació a l'escola, doncs fem una normalitat d'aquesta eina i intentem utilitzar-la d'una manera que inclús doncs, sigui més normal i que probablement doncs, ens comporti el fet de tallar problemes, no? I que a partir d'aquí doncs, que aquests problemes que estan i que estaran i que continuaran, malauradament, durant molt de temps, doncs possiblement hem de començar a pensar que realment això doncs, està aquí, ha vingut per quedar-se i que ho hem de fer d'una altra manera.
Com es posa límits, Francesc? És a dir, perquè jo ara m'estic imaginant a pares i mares que ens estiguin escoltant i diuen que okay, sí, hem de posar límits. Com? Quins límits es posen? Quanta estona poden jugar els nanos amb el telèfon? Perquè, a més, jo crec que fem un plantejament antic, no? Parlem de la tele per una banda, parlem de l'ordinador per una altra, parlem del telèfon per una altra, quan en realitat per ell segurament és un mateix univers que se'n diu pantalla, segurament, no?
Podem dir-ho així, sí. Primer, això... Ser conscient que s'han de posar límits, pocs o molts s'han de posar límits quan les situacions són desmesurades, no? Que els límits són relatius, que no tots els xavals són iguals, ni totes les famílies, ni totes les relacions. L'altre no sent mandrós i no tenim por, perquè moltes vegades els pares no posem límits perquè sabem que hi ha un enfrontament.
Totalment
no? d'acord. Per tant, el més important és no tenir mandra, no tenir por i ser capaç, i tenir prudència en el sentit, bueno, els límits no han de ser estrictes ni per tots iguals, s'ha de saber tenir la tolerància de, bueno, vinga, potser els caps de setmana poden ser diferents, perquè és inevitable, i per tant, però sí que s'han de ser conscients de que no pot estar 5 hores diàries, o ni 3, bueno, jo crec que ni menys, no?, amb el telèfon. I això serà un enfrontament segur, perquè és el que deia el Xavi, li treus i se senten malament, és que se senten malament, com ens passa a nosaltres.
Potenciar altres activitats, intentar doncs, fomentar el fet de que facin altres tipus d'activitats. Abans fomentàvem el fet dels pares de fer extraescolars perquè el pare i la mare treballaven fins a altes hores, i llavors jo sempre deia que aquella escola que potser doncs, els tingués tot el dia amb les activitats fetes, els deures fets, sopats i banyats, doncs potser algú també ho compraria en alguna època, no? Però realment el fet és buscar maneres de que s'interrelacionin d'una altra manera, que la interrelació no sigui sempre doncs, a través del WhatsApp, a través d'altres eines que tenen dintre de les pantalles, que realment doncs, puguin compartir coses amb altres activitats, activitats d'idiomes, activitats de lleure, activitats esportives, activitats... N'hi ha milers d'activitats. I que a partir d'aquí, doncs això faci que la utilització de tot això baixi. I que se'n donin compte de que no cal estar tantes hores darrere d'això quan realment existeix un altre món.
Jo crec que no se n'adonen. Jo crec que el que fan és... se n'obliden.
Sí.
Se n'obliden perquè s'ho estan passant bé, però efectivament,
manera,
després
però
vol... El nano, tu parles amb els nanos i li preguntes... Hi haurà de tot. Però què prefereixes, jugar amb el mòbil o sortir al carrer? I molts nanos et diuen que prefereixen jugar amb el mòbil. Això és així. I segurament és fàcil d'entendre, no?
La majoria. Jo cap de setmana estic al poble i els nens al carrer han desaparegut. I li pregunto al meu fill, però per què no surts? Papa, és que estan jugando con la Play. O sigui, la majoria dels xavals de 12, 13, 14 estan jugant, no surten al carrer. Jo estava tot el dia al carrer, de petit, estàvem al carrer. Ara,
clar, però no tenien play. És que no tenien play.
Bueno, però és que, de tota manera, també tot això ha servit de mainadera moltes vegades, eh? Moltes vegades de que els nens...
Encara,
quan no molesten els nens? Toma, doncs vinga, estan allà a la consola, estan tranquils o estan mirant alguna sèrie, que ara això del Netflix també funciona de nassos, i a partir d'aquí, mentre que estan mirant la sèrie, no tenim cap problema, i estem molt tranquils i fan de mainadera. Per tant,
mòbil i calla.
Exacte.
Llavors, bueno, només cal mirar els restaurants. No, això, el lloc en el que ho veus, això són els restaurants. No?
Jo poso un exemple. L'altre dia estàvem en un lloc i estàvem dinant i érem diferents parelles i teníem les nostres filles i fills. I allò que mires la taula dels nens i nenes, i estem parlant de criatures entre 15 i 18 anys, és a dir, que ja tenen una edat d'adolescents, no? I en un moment determinat estaven tots mirant el mòbil.
Sí, el que passa, això seria notícia si no fos, perquè jo recordo fa no massa que em vaig aixecar per anar al lavabo en un restaurant i de totes les taules estaven la majoria, tots mirant el mòbil.
És així.
És a dir, és que clar, és que també ho fem els grans.
És així.
És que no...
És així.
No podem pretendre que ells facin una cosa diferent a la que fem nosaltres. És a dir, a quantes cases no es diu, per exemple, el mòbil no està al damunt la taula mentre sopa? No, mentre sopa, no s'agafa el telèfon
mòbil. I el primer que té el mòbil és el papi o la mami.
Clar, perquè ha de respondre una trucada urgent.
O no te l'endús a dormir. I tothom dorm amb el mòbil allà al costat de la
taula.
I com pots...
Sí, però aquesta és ràpida, perquè posem el despertador i llavors, si no ens desperta el mòbil, no ens podem despertar.
Home, hi ha altres maneres, eh?
Sí, com si n'hi hagués despertadors.
El que sí que està molt clar és que tot passa per intentar, sí, el que deia el Francesc, intentar enfrontar-nos a situacions, i al final l'educació és això, i al final el fet d'intentar enfrontar-nos significa que en un moment determinat, doncs bé, doncs podem tenir reaccions que no ens agradin, però aquestes reaccions ja van implícites en el que és ser pares. I a partir d'aquí, doncs hem d'intentar buscar la fórmula de que sigui una eina més i que aquesta eina s'utilitzi de la millor de les maneres.
I deixa'm ser una mica provocador. Francesc, per posar límits als nens, potser no hauríem de començar per posar-nos límits nosaltres?
Sempre, per ser crític, has de començar a ser crític en tu mateix, per demanar quelcom, has de ser tu primer capaç de complir amb aquelles condicions. Per això, potser el missatge més senzill, que sembla senzill però que no és fàcil de portar a terme, és responsabilitat. Hem de ser responsables, hem de prendre consciència dels límits o de les conseqüències no desitjables d'aquestes eines, i valor, perquè s'ha de tenir valor i no mandra, perquè és un enfrontament i l'hem, si volem aconseguir alguna cosa, hem d'anar a aquest enfrontament, que pot ser dialèctic, De vegades també posar límits a la llibertat, De vegades tenim massa respecte al tema de la llibertat, i de vegades la llibertat sense condicions té coses molt dolentes, com passa amb les relacions afectives i de parella. Una llibertat, quan només compta el que a mi m'interessa i la meva llibertat i autonomia, això té unes conseqüències horroroses. I amb els fills, on la relació no és democràcia, sinó estem en un altre tipus de relació, la llibertat es pot posar en suspens en alguns moments. Vaja, jo crec, eh?
Yeah. I en relació a les fake news que dèiem abans, doncs una mica interessar-nos. És a dir, al final... Doncs a tots ens passa, que quan arribes a casa arribes cansat de la feina, això, l'altre, i bueno, i estan estudiant i els escoltes a l'habitació. No, estem estudiant. Bueno, vale, sí, estem estudiant, però vés a saber. Implicar-nos una mica a parlar, a comunicar, a dir, bueno, però què estàs fent? D'on t'has tret aquesta informació? Què en penses? A vegades és difícil començar, però conforme vas fent el rol, et dones compte que potser també crees l'interès que ells tinguin ganes de compartir coses amb tu.
Jo tinc una sensació, no sé què penseu, que mentre que en altres qüestions a mi sempre no declinaré mai la responsabilitat que tenen els pares i mares a l'hora del que és la seva tasca educativa, en aquesta qüestió de les fake news sí que tinc la sensació que ha de ser molt l'escola la que tiri endavant, sobretot, no ho sé, ara em corregiu vosaltres, que per això també esteu, perquè jo no tinc ni idea i vosaltres en sabeu molt, però... Sí que és veritat que, com analfabets digitals que som els pares i mares de determinades generacions, no tenim accés a aquestes qüestions. I durant molt de temps s'havia dit que l'escola ja no era una eina per memoritzar, sinó per aprendre a tenir criteri i poder-te enfrontar a la gran font de coneixement, que és la xarxa, que és on es mouran aquests nanos, sabent realment triar una cosa de l'altra. En aquest cas, el paper de l'escola per mi és absolutament cabdal, no?
Que sí, potser tenen més capacitat d'incidència que els pares, perquè el que deia al principi, en el món de la quotidianitat, en el món del dia a dia, de la vida quotidiana, l'actitud aquesta crítica i de ser capaços de prendre distància és molt complicada, perquè estem jugant en una altra situació. És un espai on les coses funcionen per rutines, per hàbits, per convenciment, no? Llavors, jo crec que en el tema aquest l'escola té, tot i que sigui postís, tot i que després a lo millor quan arribes a casa se t'ha oblidat, però allò, qui sembra, alguna cosa es recull, algú queda, eh? És el que hem de fer, anar sembrant, com la paraula del sembrador, no? I després, jo crec que l'escola té un paper molt important, l'escola i altres institucions, pot ser una escola d'adults, pot ser un esplai, jo crec que tots s'han d'anar mentalitzant de que s'han de donar eines, i com a mínim una clatellada de tant en tant per dir, cuidado, què estàs fent, què mires, vols dir que... No? I a poc...
Això lliga una mica amb el que deies la setmana passada de el que avui dia doncs, des del Ministeri d'Educació s'està impulsant a l'hora de fer dintre de, bueno, doncs del nou plantejament del sistema educatiu. Però és que al final ens tindríem que plantejar de fer un sistema educatiu adaptat al segle XXI. I aquest sistema educatiu encara, malauradament, no existeix. Tot això que tu acabes de dir, que és algo que realment hauria de ser el dia a dia de qualsevol escola, perquè realment la memorització pràcticament ja no serveix per res, doncs avui dia encara estem memoritzant. Avui dia encara estem així. Els informes PISA continuen suspenent tot el que fem i més. I, per tant, doncs, ja m'agradaria que, entre tots, li donéssim la volta i intentéssim raonar, intentéssim doncs, aplicar el sentit comú perquè realment l'educació fos d'una altra manera i que, sobretot, a les edats d'infantil, primària i secundària, doncs que comencessin a tenir un altre tipus de criteri, no memoritzar tant i més raonar cap a on et poden treure aquesta informació.
Crec que criteri és una paraula important perquè si no el tenim nosaltres, el tindran els algoritmes per nosaltres.
Exacte.
Cada cop decidiran com ja estan fent.
Home, encerten, eh? Senyors, que ens queda un minut i mig per arribar al punt final del programa. Hi ha una cosa que és interessant, perquè diu, no, avui parlarem d'internet amb l'escola de pares. No, parlarem tantes vegades d'internet dins aquesta secció, perquè una cosa és, exacte, aquells límits que s'haurien de posar al nen o la nena. Però què passa quan aquest o aquesta comencen a tenir activitat a les xarxes socials? I què passa quan de sobte ens adonem que està xatejant amb una persona que no sabem qui és? I què passa quan fa allò que... no ens enganyem, és normal que faci. Segurament, perquè la seva situació a dia d'avui, per molt que ens espanti, s'escriu d'aquesta manera. En fi, per això és tan important una escola de pares en les que, com a mínim, de tant en tant que ens donin alguna idea, per això la fem aquí cada setmana amb el Xavi Jalé. Xavi, moltes gràcies.
Gràcies a tu i fins la setmana que ve.
Francesc Núñez, un plaer haver-te tingut avui amb nosaltres aquí al programa. Molt amable. El Francesc Núñez, com saben, doctor en Sociologia, professor agregat dels Estudis d'Arts i Humanitats de la UOC i director del Màster d'Humanitats. En fi, senyores i senyors, que arribem al punt final d'aquesta edició de dilluns 4 d'octubre 2021. Per cert, moltes felicitats, Francesc.
Moltes gràcies. Avui és el meu sant.
M'han recordat, efectivament, que era Sant Francesc, ara quan entrarà el Francesc Núñez. Per tant, ell tocarà pagar el cafè o alguna cosa, perquè la resta de l'equip ningú no es diu Francesc. Ni la Yolanda Fernández, ni l'Andreu González, ni la Núria Ros, ni el Joan Girbau, ni tampoc el José Matosas. En fi, haurem de veure quin santoral tenim demà, a veure si tenim més sort. Gràcies per tot. Demà a les 3 ens hi tornem a posar. Aquí a Ràdio Estel, el tot anirà bé. Fins demà. Gràcies. Bona tarda.
Ràdio Estel.
Ara a Ràdio Estel, dir la teva serà molt més fàcil. Apunta aquest número. 663-99-30-62. 663-99-30-62. Envia'ns un àudio de WhatsApp i participa als nostres programes. Recorda, envia un àudio de WhatsApp al 663-99-30-62 i fes-te teva Ràdio Estel.
De dilluns a divendres, a les 6 de la tarda, Punt i Seguit. T'expliquem tot el que ha passat i el que vindrà en 30 minuts. Punt i Seguit. Cada tarda, amb Diana Silva.
Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 del vespre. De diumenge a divendres, des de la Catedral de Barcelona. I els dissabtes, des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 8 a 9 del vespre...
Camins.
El nou magazín d'actualitat social i religiosa a Ràdio Estel.
Camins, amb Rafa Sanahuja.
I altres persones que ens explicaran històries.
Quan acaba el dia, comencen els...
Camins.
Us hi esperem.
Bé, de fet, no. A les 8 començarem puntuals, coses de la ràdio.
Camins.
Els vespres a Ràdio Estel.
T'agrada la bona música, t'agraden els bons programes. Si Ràdio Estel t'agrada, busca'ns també a les xarxes socials. T'encantarà seguir-nos.